Com vostès saben, a Madrid s'està desenvolupant la COP25, que és la cimera pel clima. S'hauria d'haver desenvolupat a Xile, però la situació del país va fer que Madrid assumís aquesta organització, encara que aquesta COP25 es continua dient COP25 de Xile. It's time for reaction, time for change, etc, etc. Demà protagonitzarà, i ho estarà fent ara en aquests moments, o sigui 24 hores més tard, el nostre protagonista que tenim a l'altra banda del fil telefònic. És l'enginyer, doctor en enginyeria, responsable de projectes d'enginyers, el Jordi Llobera. Molt bon dia, Jordi.
Bon dia.
Aquí o ja a Madrid?
A Madrid, ja entrant ja a la COP25.
Tot correcte a Madrid, sí?
Tot correcte.
Dèiem que...
Els aldarulls de Santiago de Xile.
Aquí està, evidentment. Com dèiem, el Jordi Llobera forma part, en aquest cas, de la delegació xilena perquè l'han triat, i no és estrany, amb la seva formació i la seva experiència, com a formador precisament per arquitectes i enginyers del país en el disseny d'edificis de consum gairebé zero d'energia, perquè precisament la ponència parlarà precisament sobre això, la implantació d'edificis de molt baix consum en països que estan en vies de desenvolupament. I és que no teníem aquest coneixement, Jordi, però de la informació que ens has facilitat, Xile és un país que està en una situació dramàtica pel que fa a la contaminació.
Sí, efectivament. Xile és el segon país més... amb més contaminació atmosfèrica de Llatinoamèrica, després del Perú, i és degut, bàsicament, a que la majoria de les cases s'escalfen amb llenya. Uh-huh. I la llenya produeix una gran quantitat de pols, de petites partícules, que són, quan estan, quan s'acumulen en grans quantitats, són tòxiques, irritants als pulmons, i això causa pues, de l'ordre d'unes despeses anuals sanitàries de 670 milions de dòlars al país i unes 4.000 morts de gent que no tocaria que es morissin, no? És a dir, que s'avança la seva mort degut a la contaminació.
Sí, no estem exagerant el més mínim quan diem que la situació és absolutament dramàtica en aquest sentit, perquè a més un país, com dèiem, que podria dedicar tots aquests recursos que ha de gastar en aquest aspecte, o sigui, és de lamentar molt el tema de les morts, però òbviament la resta, el que sí es podria estalviar és aquests recursos que dedica a tota aquesta atenció sanitària amb una major i més curosa planificació a l'hora d'edificar, no?
Efectivament, o sigui, això es podria solucionar fent edificis que fossin dissenyats a l'estil passive house, és a dir, de molt baix consum de calefacció, edificis que guarden la calor a l'interior i no deixa que s'escapi cap a fora i, per tant, no necessiten cremar per mantenir-se calents, es mantenen calents pràcticament amb la calor que genera l'interior d'una casa i d'aquesta manera, doncs, podrien aconseguir rebaixar moltíssim aquesta contaminació i estalviar-se tots aquests problemes. La dificultat està en que Xile és un país que està molt lluny de tot arreu, és a dir, qualsevol material d'aïllament doncs, ha de viatjar milers de quilòmetres, el qual té un cost elevat, i el que estem proposant allà és utilitzar els recursos naturals que tenen a mà per fer-se ells mateixos aquests aïllaments, no? Estem parlant uh-huh. de materials naturals com pot ser pues, la llana d'ovella, que tenen milions d'ovelles en aquelles zones, poden treballar amb fibres de vidre, poden treballar amb palla, poden treballar amb llana de llama, hi ha multitud de materials que tenen a mà, que els poden utilitzar, i el que és important doncs, és poder formar la gent, els arquitectes i els enginyers d'allà, per poder explicar-los com ho han de fer per tindre aquests edificis que siguin molt més confortables i menys contaminants.
És colpidor llegir que dels 17 milions i mig d'habitants del país, com dèiem, no, la meitat visquin en ciutats que l'Organització Mundial de la Salut situa en un nivell de contaminació superior al recomanable.
Sí, no. Inclús de les 15 ciutats més contaminades de Llatinoamèrica, de les 15, 9 són xilenes, és a dir, més de la meitat. És a dir, el tema és molt greu.
Per això, com dèiem, no és d'estranyar que hagin triat una primera figura en aquest camp, com seria el Jordi Llobera, que demà formarà part d'aquesta ponència. Per cert, llegeixo que també, en el marc d'aquesta ponència, també Marc Rossell explicarà experiències viscudes a Andorra, i evidentment una de les quals té el Jordi Llobera com a protagonista, guardonat a la COP21.
Efectivament, és a dir, el que es tracta és d'explicar als països en vies de desenvolupament, com els països llatinoamericans, el la ruta que hem fet d'aquesta transició energètica a Andorra dels darrers 10 anys i que encara hem de continuar, i explicar-los una mica la nostra experiència per veure com és transposable als seus països. Uh-huh. En aquest sentit, tota experiència és bona, perquè políticament això no es pot canviar, la transició aquesta no es pot canviar d'un dia per l'altre, no, no canviarem tots els cotxes d'un dia per l'altre, ni aïllarem totes les calles d'un dia per l'altre, ni és una transició que dura, pot durar 15-20 anys.
Uh-huh. És a dir, és molt cal llarg, donar el primer pas, evidentment. Qualsevol llarg recorregut pas, es passa pel primer pas.
Clar, es tardarà 20 anys amb, o 25 en arreglar totes les cases del país, però si comencem d'aquí 20 anys també tardarem 20 anys.
Clar, clar.
Per tant, s'ha de començar i s'ha de marcar un full de ruta i anar seguint endavant amb un objectiu fixat. I això és el que els volem explicar en l'experiència andorrana en aquest sentit.
Torno a justificar l'entrada que he fet abans i he dit que el Jordi és una primera figura mundial en aquest aspecte, i no és perquè em caigui bé, que ho he confessat milions de vegades, Jordi, que és un professional que em cau especialment bé i també a nivell personal, però és que va rebre un dels 6 premis mundials que es van donar a París a la cimera COP21, que va ser una cimera de referència en aquest aspecte, un dels premis anomenats Green Building Solution Awards, precisament pels resultats obtinguts en un tema que n'hem parlat aquest mateix estudi després de que et donessin aquest premi, la reforma de l'edifici Aconcagua, Andorra la Vella, davant del Piri, on el consum d'energia es va reduir en un 84% i les emissions van quedar en pràcticament zero de CO2, es van reduir en un 96%. Per tant, com dèiem, entenc que si en la cimera de les cimeres sobre qüestions energètiques, d'aprofitament, de canvi climàtic, doncs es donen un dels 6 premis mundials, està justificat que jo també t'anomeni així, no?
Doncs s'agraeix.
Encara que la prudència, no, i la humilitat et faci que sigui difícil que ho admetis, però sí, com ho dic, no, jo...
És important explicar les nostres experiències, no? I en aquest cas, en aquest edifici que va ser dels primers que es van fer a Andorra, la realitat és que és molt, molt, molt forta. És a dir, ja pràcticament la meitat dels pisos d'aquest edifici no engeguen la calefacció en tot l'hivern. Perquè estan tan ben aïllats que la calor no s'escapa de l'interior del pis. Una vegada està calent, no? Ja no es refreda. No? És el concepte d'un termo de cafè.
Exacte.
Un termo de cafè, que posem el cafè calent al matí i a mitja tarda segueix calent i no l'escalfa ningú, simplement no hem deixat que es refredi, doncs aquest concepte és el que apliquem als edificis.
Evidentment que sí. Jordi, si et sembla, quan tornis de Madrid i tranquil·lament passin festes i tal, demanaré una miqueta per les teves sensacions així d'expert sobre tot el que has pogut veure in situ avui i demà i sobretot de tot el que has pogut adquirir del que ha passat en aquesta cimera, si et sembla, la COP25. Et sembla bé?
Perfecte, em sembla perfecte.
Una abraçada i moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé demà, Jordi.
Encantat, moltes gràcies a tothom.